els patinets elèctrics hauran d'estar registrats i hauran de tenir una assegurança obligatòria de responsabilitat civil. Així ho va aprovar el Consell de Ministres el mes passat, tot i que el projecte de llei haurà de ser aprovat definitivament pel Congrés d'aquí uns mesos. Avui aclarim alguns dubtes i ho fem amb en Cristian Bardagí, que és director de l'àrea de mobilitat del RAC. Molt bona tarda, Cristian.
Hola, molt bona tarda.
Aquesta mesura no és una mesura immediata, té marge d'aplicació, aproximadament, un any i mig, no?, des d'avui?
Sí, els terminis són incerts. El que sabem és que això, no?, el Consell de Ministres ho ha aprovat i ho ha tramès a les Corts Generals, al Congrés i al Senat. Això ara és un projecte de llei, haurà de ser llei, i de la llei haurà de passar a reglament.
Mm-hmm. Quan... Penseu que hi haurà novetats, alguns canvis, poden haver-hi?
Sí, clar, no? Les normes entren, no? Els projectes de llei entren als parlaments, doncs són projectes d'esmenes i és un tema que tampoc suscita un consens inequívoc i, per tant, entenem que hi pot haver, no?, doncs, transaccions i ser motiu de negociació parlamentària, i últimament el Parlament espanyol, doncs, no?, quan entren les lleis però no quan surten, i per tant aquesta li pot passar una cosa semblant. I després, quan surti amb això del reglament, no?, el propi projecte de llei parla de que això, doncs, com que és una normativa, una modificació de la llei de l'assegurança, que depèn del Ministeri d'Hisenda, doncs el Ministeri d'Hisenda no té una comissió assessora per aquests temes d'assegurança, a la que li demana un dictamen en el termini de 6 mesos, una vegada aprovada la llei. Bueno, això va afegint, no?, capes, i aquest, perquè aquests terminis siguin incerts. Sabem segur que anem cap a una assegurança de responsabilitat civil obligatòria pels patinets, pels regles de mobilitat personal, però en quin termini? Bueno, sí, un mig, dos, podria ser un termini raonable.
Quanta gent s'ha interessat i ha demanat informació des que va sortir aquesta notícia?
Bueno, s'ha de dir que sigui obligatòria no vol dir que no pugui ser voluntària. I,
sí.
No, per exemple, nosaltres des del RAC, doncs, fa temps que es comercialitzen aquestes pòlisses de segurança de responsabilitat civil per l'ús del patinet. I diria, l'anunci de que serà obligatòria no ha generat un mallau de trucades, no? Es manté, diríem, el degoteig que hi ha hagut des de fa ben bé 2 anys que es comercialitza aquest producte aquí al RAC, per exemple. De gent que, bé, usuaris que veuen que això té, no?, certs riscos i prefereixen anar coberts i contractar una pòlissa d'aquestes característiques.
Uh-huh. Sense ser obligatori, com és ara mateix, quin percentatge d'usuaris d'aquest vehicle de mobilitat personal s'han fet una assegurança, aproximadament?
Clar, sí, no tenim xifres absolutes, no? Però sí que podem fer un cert perfil de l'usuari, que un usuari de patinet que decideix contractar de manera voluntària aquesta cobertura de responsabilitat civil. Clar, no tenir present que diguem, el mínim és, no?, és cobrir els danys que tu pots fer a terceres persones o a béns, altres béns, no? I això és el mínim. Després hi pots afegir capes amb els propis danys que et puguis fer tu. Però, diguem, això, aquestes assegurances estan pensades per protegir, no?, a la resta dels usuaris dels danys que pot provocar el patinet. Clar, el perfil que trobem aquí al RAC és un perfil, doncs, diguem, no?, una persona, entre cometes, responsable. Què vull dir amb això? És una persona, diguem, tot i que els usuaris de patinet siguin joves, doncs ja no tan jove, ja més a prop dels 30 que dels 20, un usuari que, no?, de forma creixent té altres responsabilitats, i aquí posaria, bueno, no?, l'efecte dels fills també, no? I, ostres, gent que no està afrontant la maternitat, paternitat o al voltant. I després també, bueno, gent que igual ha tingut algun petit ensurt i ha tingut alguna petita reclamació per part d'un tercer que en un moment donat, no sé, doncs, no, t'han reclamat 6.000, 7.000, 8.000 euros, fins a 20.000 euros perquè tu has provocat un accident i has provocat danys a una tercera persona. I clar, això fa pensar molt, no?, perquè aquestes pòlisses, doncs, bueno, poden tenir un preu a partir de 30 euros l'any i, bueno, per 30 euros l'any la veritat és que t'estalvies molt mal de cap.
Una de les primeres condicions per fer l'assegurança és que aquest patinet estigui registrat. Sembla que el govern haurà de crear i posar en marxa aquest registre. Teniu informació de com anirà?
no se sap gaire, no? I tot just ara no s'està començant a fer la lletra petita. Aquest projecte de llei d'assegurances, el que diu és que preveu que a partir del 2 de gener del 26 insta al propi govern a obrir aquest registre públic de vehicles de mobilitat personal. Clar, per registrar un vehicle, la primera cosa que ha de tenir és un número, una referència unívoca que permeti identificar-la, un número de bastidor de cotxe, una matrícula, una cosa així. I és poc conegut, però des del 20 de gener d'aquest any, del 24, tots els patinets nous que es posen en circulació han de portar un número de referència, que podríem assimilar això, un cert número de bastidor. Un número de referència que l'identifiqui unívocament davant de qualsevol altre, que permeti la seva identificació en cas de robatori o, per exemple, la seva inscripció al registre. Ara mateix estem en un termini de transició. Entre el 20 de gener del 24 i el 20 de gener del 27, és a dir, durant 3 anys, tots els nous han de sortir amb aquest número de referència, però es permet a tots els vells, els que han sortit sense número de referència, que circulin sense restriccions. A partir del 20 de gener del 27, només els que tinguin aquest número de referència podran circular, no siguin vells que s'han afegit o tots els nous que s'hauran anat incorporant a la circulació. Per tant, d'una banda, els patinets cada vegada són més amb número de referència i a partir del 26 hi haurà aquest registre. De la combinació dels dos factors, doncs tindrem ja de manera natural, però també amb un cert temps cap endavant, aquest registre de patinets autoritzats a circular pels carrers.
Mm-hmm. Abans donaves un preu mig d'aquest tipus d'assegurances. De què dependrà que oscil·li entre els 20 i els 80 euros, que són, és el ventall que s'ha donat de possibles preus?
Sí, perquè deia, la lletra petita, quantes coses l'administració al final hi posarà en aquesta assegurança obligatòria, per exemple. De totes les assegurances que es contractin, doncs, com està passant ara amb els automòbils, una part es dedica a un cert consorci de compensació per cobrir aquells sinistres causats per vehicles no assegurats, i això és un percentatge petitó, però és una cosa que suma a la prima. Quins llindars de responsabilitat econòmica es cobriran? Doncs com més alts siguin els obligatoris, doncs això pot pujar. I després, clar, en aquest ventall que tu apuntaves, entre 20 i 80, és perquè també hi haurà com cobertures voluntàries. La mínima serà de tercers, i estem acostumats a parlar de segurances de tercers en el cas dels automòbils, però aquí tu pots afegir altres coses. I entenc que aquests 80 estan a la franja alta, havent afegit aquestes cobertures voluntàries, normalment incorporant també la cobertura de danys al propi conductor, els danys propis que et puguis causar tu, que això la mínima obligatòria no portarà, i com a mitjana, doncs sí, creiem que està això al voltant dels 30 anys, que ja és el que ara mateix està oferint al mercat.
Robatori és un dels temes també, podríem dir, polèmics, no?, a l'hora d'incloure a l'assegurança, però entenc que si el propietari ho vol, es pot incloure incrementant aquesta prima, no?
Exacte. El que passa que, ostres, els patinets és un objecte, difícil o poc agraït per les companyies asseguradores, que tenen clarament aversió al risc i que intenten evitar assegurar aquells objectes que poden ser fàcilment sostrets. No? I un patinet, ara mateix, posem-nos en l'escenari d'un patinet dels antics, les anteriors del 20 de gener 24, un d'aquells que no té número d'identificació. Ostres, és molt fàcil, no? Un patinet que sigui denunciat que ha estat sostret i en realitat pot estar a qualsevol lloc, no? El pots haver revenut, el pots haver enviat a un cosí que tens per dir alguna cosa a València i la companyia no té manera d'acreditar si aquell patinet apareix, si se'l pot trobar a algun altre lloc o no. I per tant, les companyies intenten fugir d'aquesta cobertura de robatori i, en aquest cas, penalitzen aquestes cobertures per robatori. És cert que a la mesura que vagin incorporant els patinets aquest número d'identificació, doncs serà més fàcil mantenir el registre, serà més fàcil en cas de denúncia poder traçar si apareix o si apareix esborrat aquest vehicle amb el, la número d'identificació esborrat, serà més fàcil d'atenció, de traçar i de localitzar i de parametritzar aquests riscos. Però ara mateix és una cobertura, diguem, poc agraïda, poc lluïda, cara per l'usuari.
Mm-hmm. Segur que hi ha usuaris del patinet que fan la comparació amb les bicicletes elèctriques i es pregunten per què aquesta diferència. M'imagino que els sinistres són la causa principal, no?
Sí, aniria una passa més enrere. Tot això, no?, que al final d'una directiva europea, és a dir, d'una discussió que s'ha mantingut en el si de la Unió Europea i que pot ser una mica esotèrica a peu de carrer, però que va del que s'entén com a vehicle automòbil, és a dir, vehicle que es mou propulsat per un mitjà mecànic. I el patinet entra dins d'aquesta descripció perquè s'entén que el patinet elèctric, aquests vehicles de mobilitat personal, són propulsats a partir d'un motor elèctric i les bicicletes de pedaleig assistit no entren en aquesta definició de vehicle automòbil perquè, a la mesura que en totes les seves configuracions necessiten una certa propulsió, diguem, no?, tracció personal, no?, has de pedalar, si no allò no arrenca i has d'arribar a la velocitat de creuer, però has d'anar sostenint una mica el pedaleig, doncs el patinet compta com a vehicle automòbil i la bicicleta elèctrica, la bicicleta de pedaleig assistit, no. I això fa que quedi fora directament, no?, independentment d'això que tu comentaves de les col·lisions dels sinistres, que aquí, bueno, obrim un altre meló, no?, és a dir, quin tipus d'usuari fa ús del patinet, quin tipus d'usuari fa servir la bicicleta. Podríem parlar de temes de formació prèvia, d'accés al vehicle, si has circulat abans amb algun altre vehicle, si no, i tot plegat. Però la diferenciació essencial és que el patinet compta com a vehicle a motor i la bicicleta elèctrica no compta com a vehicle a motor i, per tant, no li aplica aquest règim d'assegurances obligatòries per vehicles automòbils.
I penses que aquesta normativa afectarà el nombre d'usuaris d'aquest vehicle de mobilitat personal?
No hauria afectat significativament, en la mesura que estem parlant d'això, d'un cost anual al voltant dels 30 euros per un vehicle que és també, no, diguem, relativament econòmic d'accés, no sé, 300, 400 euros, si vas pujant la gama, 600, no, fins a 1.000, però no més enllà. 30 euros l'any no sembla que hagi de ser una barrera significativa per l'increment o per l'estabilització de l'ús dels patinets. No? Hi ha altres mesures que tenen més efecte en l'ús del patinet, com per exemple no, l'actual prohibició de pujar-los al transport públic. No? Això condiciona més a l'usuari a l'hora de plantejar-se si és o no una bona solució per la seva mobilitat quotidiana que no un preu de 30 euros anuals, amb aquesta intermodalitat que ara mateix no està permesa amb el transport públic, sí que condiciona més. El dir, faig patinet més transport públic o directament busco una altra solució i, per tant, deixo de banda el patinet.
Una última qüestió. Sembla que aquestes mesures també poden servir per crear una consciència sobre els danys que poden causar aquests usuaris amb els seus vehicles de mobilitat personal. Abans comentaves que el perfil que teniu identificat al RAC és de persones responsables, però vaja, que no tots compleixen aquest perfil.
No, perdó, voldria aclarir, persones responsables els que contracten aquesta assegurança voluntària.
Sí, exacte.
Els responsables són els que contracten allò, però els patinadors en general és veritat que és un col·lectiu que ha irromput de manera sorollosa, no, als carrers de les nostres ciutats. I per posar l'exemple, no, de la ciutat veïna de Barcelona, doncs els patinets representen al voltant d'un 1,5% dels desplaçaments diaris i, en canvi, representant el 10%, o estan involucrats en el 10% dels accidents amb víctimes. Víctimes que no tenen per què ser greus, però diguem, d'accidents amb lesions personals. I, clar, si ets un 1,5% de la mobilitat i el 10% de la sinistralitat, vol dir que alguna cosa s'està fent malament, no? I que aquesta irrupció no està sent desendreçada i falta, bueno, no? Cultura de mobilitat, respecte, convivència, formació, entre moltes coses. D'una manera, sí, de paivagar aquest ímpetu, és un toc d'atenció i, al tanto, no és una joguina, és un vehicle, tens responsabilitats, has de ser conscient en tot moment que pots provocar danys a tercers, i aquests danys per la tranquil·litat de les víctimes han d'estar coberts, i per això ara no ve aquesta assegurança obligatòria, i per això també aquesta apel·lació sempre hi ha en tot moment a lo responsable d'un vehicle, que no és una joguina, insisteixo, i que una solució de mobilitat pot ser molt útil en clau urbana, però que demana un responsable per part de tots els usuaris.
Mm-hmm. Doncs estarem molt atents a l'evolució d'aquesta llei. Gràcies, Cristian Bardagí, director de l'àrea de mobilitat del RAC, per posar llum als dubtes de moment que teníem. Moltíssimes gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.